Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia de crema solar i platja. Tant avui com durant tot el cap de setmana predominarà l'ambient assolellat i calorós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs avui estem fent l'últim supermatí de la temporada, una temporada que vam començar al setembre del 2018, en la que us hem explicat un munt de coses, hem fet un munt de programes especials, i avui arribem al final d'aquesta temporada 2018-2019 pel que fa al supermatí. Alguns moments especials o que recordem amb, com a mínim amb emotivitat. Per exemple, quan el mes de febrer ens donaven el nostre tercer premi. Era un premi Rahola pel programa Sopem a la presó. I això em porta a pensar en el programa Sopem a la presó, que vam fer el 16 de novembre des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses, un programa que vam fer, diguem-ne, per donar suport i escalf a la gent que es congregava en aquell aparcament per fer aquells sopars grocs, i sobretot, evidentment, a la Dolors Bassa, que encara avui, com si no hagués passat res, com si no hagués canviat res, segueix tancada en aquella presó infausta. Doncs bé, després de coses com aquesta, després d'haver fet, d'haver cobert una campanya electoral espectacular, després d'haver organitzat 10 debats electorals, després d'haver fet un programa especial de les eleccions amb motiu de les municipals del 26 de maig, després d'haver fet programes especials també per cobrir la campanya de les eleccions espanyoles, sempre des de la mirada local. Després de tot això, jo crec que ja ens ho hem guanyat, poc o molt. Seguirem informant-vos a través de radiocapital.cat, el nostre portal de notícies, amb la redacció de l'emissora, que seguirà treballant per posar-vos al dia del que passa al Baix Empordà, i seguirem informant-vos també a través de la ràdio, amb butlletins horaris a les 8 i a les 9 del matí cada dia. I, evidentment, si passa qualsevol cosa, qualsevol urgència que necessiti ser explicada o que necessiti ser explicada amb molt més de detall, evidentment, aquí ens trobareu, al 93.8, al 106.5 i també a radiocapital.cat i, com no, a les xarxes socials, al nostre web, als nostres butlletins electrònics, etc, etc, etc. Per tant, nosaltres, quan acabem aquest programa, penjarem el micròfon, agafarem la tovallola i marxarem a la platja una estona, perquè després seguirem treballant per la ràdio, però no des d'aquest supermatí. Gràcies per la confiança, gràcies pel suport i totes aquelles coses que es diuen. Gràcies a la gent, sobretot, que ha fet possible aquest supermatí, i que creieu-me que en un mitjà de comunicació com aquest, local, fet per i des del voluntariat, no és fàcil cobrir un informatiu diari d'una hora de 8 a 9 del matí cada dia. No és fàcil perquè, vaja, vam començar amb una redacció de 14 persones i acabem amb una redacció de 8. I vaja, coses que tenen els mitjans de comunicació locals com el nostre. En qualsevol cas, dit tot això, que tingueu bones vacances, i nosaltres a les 8 i 3 minuts us expliquem el relat de l'actualitat informativa del Baix Empordà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Obligats a condecorar dos submarinistes de la Guàrdia Civil pel rescat en una cova de l'Estartit, Gerard Escaig.
Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sentenciat que els submarinistes del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil, després d'un rescat en una cova submarina l'any 2014, rebin una condecoració com els seus companys després que el ministre de l'Interior els negués.
I una setantena de joves ompliran Torroella i l'Estartit amb el millor talent musical emergent, Eugènia.
Bon dia. Sí, perquè ja hi ha la formació del Fringe Festival de Torroella. Durant 4 dies hi haurà concerts gratuïts en espais emblemàtics de la població.
Els ports de Sant Feliu i de Palamós tindran punts de recàrrega per vehicles elèctrics.
Bon dia. Formen part del pla estratègic per al desenvolupament de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya de l'Institut Català d'Energia i s'instal·laran la propera tardor.
I seguim amb la Maria Monteix per explicar-vos que s'ha celebrat el primer ple de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.
En aquesta primera trobada s'han establert les 7 comissions de treball i se n'han renovat l'estructura i els objectius fixats de cara al proper mandat.
Doncs ho anirem ampliant al llarg d'aquest supermatí, ara per ara, a les 8:05. Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palafrugell, per Calella, per Sant Feliu de Guíxols, per la Bisbal.
Doncs sí, per molts llocs, perquè tenim moltes coses a fer aquest cap de setmana a l'Empordà. Per exemple, a Palafrugell hi ha la Festa Major, on avui actua Doctor Prats. El Festival Jardins de Cap Roig actua Sting. A la Bisbal ja ha començat la 14a Fira del Circ del Carrer. I a Sant Feliu de Guíxols, per exemple, tenim el Festival Porta Ferrada, on hi ha el concert d'Olaf Arnals. Després us en donen tots els detalls.
Hola, Fura Arnals.
Això mateix.
Bon dia, eh?
Bon dia, bon dia. Vinga.
Doncs més detalls sobre l'activitat cultural i més detalls també que anirem avançant al supermatí quan estiguem a les acaballes del programa amb l'Albert Aparicio. Per cert, avui també última secció dedicada a la climatologia amb l'Albert Aparicio, però abans un petit tast, Albert.
Bon dia. Arribem a la recta final de setmana amb un temps dominat majoritàriament pel sol i les altes temperatures. L'ambient calorós, amb una tendència a l'alça del termòmetre els propers dies, farà que puguin superar-se valors de més de 32 graus. Aquest cap de setmana, doncs, serà ideal per passar-lo a la platja o en piscines per passar la calor. Dissabte a la tarda, la marinada es pot intensificar amb una mica de vent de component sud moderat a la franja costanera. L'estat de la mar romandrà força tranquil avui i dissabte una mica de maror o onades màximes d'un metre d'alçada.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Vols renovar el mobiliari o els complements de casa teva? Mobles, articles decoratius, tant d'interior com d'exterior. A Resol Store t'ho posem fàcil i a uns preus excepcionals. Ah, i no et perdis la zona outlet situada dins la nova botiga Resol Store. Vine a veure'ns i sorprèn-te. Estem a la carretera de Santa Coloma de les Preses, davant de la benzinera. Aquest estiu, renova't amb Resol Store. No t'ho perdis.
Fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Passen 7 minuts de les 8 del matí. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sentenciat que el Ministeri de l'Interior condecori dos guàrdies civils submarinistes després d'un rescat a la cova submarina dels Arquets, a l'Estartit. Això va passar el 20 de juliol del 2014.
Supermatí.
Els cossos de seguretat van haver de rescatar dos submarinistes que es van quedar atrapats el dia anterior. Un tercer va poder sortir per demanar ajuda. Dels dos bussejadors, un va morir dins la cova. Ara, el TSJ ordena les condecoracions després de la negativa del ministre Jorge Fernández Díaz l'any 2014, tal com explica El Mundo, Gerard.
La sentència a la qual ha tingut accés al rotatiu espanyol explica que el rescat va ser gairebé agònic. Els cossos del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil van haver d'entrar en un espai molt difícil per rescatar el submarinista que quedava en vida. La cova era estreta i l'aigua plena de llim, impedint veure-hi més enllà de 20 centímetres de la llum de les llanternes, provocant que els guàrdies civils treballessin a cegues. Els agents que reclamen la medalla van encarregar-se de traslladar oxigen i begudes isotòniques al supervivent, mentre a la vegada substituïen la primera parella de guàrdies civils. També, segons la sentència, s'encarregarien de donar nova informació i d'extreure la runa que impedís el pas del cos del bussejador rescatat i dels companys d'equip.
El TSJ també destaca que la parella va haver d'incomplir les normes de seguretat del busseig al separar-se del company. Tot això superant la regla de seguretat de 2/3 d'oxigen, d'O2, vaja, per la qual és obligatori abandonar la immersió una vegada superat el primer terç de les ampolles.
El Mundo ha publicat que es van proposar als participants diverses medalles amb distintiu vermell, és a dir, pensionades per un dels quatre i de plata pels altres tres agents. Però, com expliquen els jutjats, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va obviar els dos recurrents, malgrat concórrer tots els requisits recollits en la norma per a la concessió d'una creu amb distintiu vermell, un fet que consideren discriminatori perquè també van arriscar la vida. I ara el TCJ en demana que el director general de la Guàrdia Civil condecori els dos agents. L'advocat que ha representat els guàrdies civils del rescat d'Arquets, Antonio Suárez Valdés, s'ha mostrat content amb el resultat del veredicte. Malgrat la sentència, assegura que és risc que agents que han corregut el risc de perdre la vida per salvar un altre ciutadà hagin d'anar als tribunals perquè se'ls hi reconegui el dret a ser condecorats, quan cada any el Ministeri de l'Interior reparteix discrecionalment condecoracions de personal que està còmodament assegut en una oficina sense el menor risc per la seva vida.
Sí, o que pega persones que voten en unes urnes de plàstic. També reben condecoracions aquest tipus d'agents. 8 del matí i 11 minuts. Més notícies. Ja tenim aquí el... Tornem a tenir aquí el Fringe de Torroella i l'Estartit, un festival que omple molts carrers i llocs emblemàtics de la població, plens de música i de talents musicals emergents. Seran 20 concerts gratuïts del 18 a l'11 de juliol, Eugènia.
Una setantena de joves provinents dels millors conservatoris, escoles superiors de música d'Europa i institucions ompliran el programa de música clàssica contemporània i els múltiples estils de jazz a aquesta sisena edició del Fringe Festival de Torroella de Montgrí, l'Estartit. Es farà a espais com la plaça de Pere Rigau, el Centre Històric de Torroella, la Fundació Mascort, el Palau Solterra, Fundació Vilacases, el Museu de la Mediterrània i la sala, o se celebraran també, per exemple, l'escenari privilegiat de la Punta del Molinet, al cap de la barra. Com en edicions anteriors, Joventuts Musicals de Catalunya seleccionarà una de les propostes musicals presentades en el Fringe Festival de Torroella de Montgrí per ser inclosa en el circuit de concerts de la xarxa de músiques a Catalunya de la temporada 2020-2021. Els joves músics que participen en el 6è Fringe Festival de Torroella han estat seleccionats pels conservatoris, escoles superiors de música i institucions que col·laboren amb el festival, com són, per exemple, l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, el Taller de Músics, el Conservatori Superior de Música del Liceu, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i d'altres escoles europees.
Gràcies, Eugènia. 8 i 13... I els ports de Sant Feliu de Guíxols i Palamós tindran punts de recàrrega per vehicles elèctrics la propera tardor. Així ho han anunciat des de la Generalitat, que preveu instal·lar-ne 7 ports de les comarques gironines: Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i també el Port de Blanes, Maria.
Segons ha informat el Diari de Girona, aquests punts s'emmarquen en el pla estratègic per al desenvolupament de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya, impulsat per l'Institut Català d'Energia. El principal objectiu és transformar el model de mobilitat i reduir els gasos amb efecte hivernacle, així com també la contaminació acústica. Es tracta d'una licitació feta per ports de la Generalitat i que s'estendrà per tota la costa de Catalunya. Està previst que s'instal·lin en vies públiques o en llocs accessibles per a tothom. Les persones que utilitzin aquest nou servei el podran activar mitjançant un telèfon mòbil intel·ligent i amb una aplicació específica a través d'un codi QR o d'un sistema similar. Concretament, al port comercial de Palamós hi haurà un punt de recàrrega ràpida que permet carregar el 80% de la bateria en aproximadament 20 minuts, amb la possibilitat de fer-ho mitjançant un corrent continu de 50 kW i de 45, si és altern. L'estació de Sant Feliu de Guíxols, en canvi, serà semiràpida, igual que la resta de ports. Això permetrà recarregar el vehicle a prop de 3 hores amb un sistema que necessita una potència de 22 kW.
Gràcies, Maria Monteis. I tenim més notícies per anar-vos explicant aquest supermatí d'avui. Per exemple, que la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols ja ha celebrat el primer ple del mandat on s'ha posat en marxa les noves comissions de treball. En total, en són 7 i enguany presenten novetats pel que fa a la composició, els objectius i també els fulls de ruta establerts.
Els àmbits d'aquestes comissions de treball són l'ordenació del territori, sostenibilitat i transport, polígons industrials, indústries i noves tecnologies, comerç i turisme, comerç exterior, ensenyament i, finalment, arbitratge de conflictes. Des de la cambra han afirmat, però, que en les properes setmanes es podria ampliar el nombre de grups en determinades matèries o fins i tot al llarg del mandat. Tot dependrà de les necessitats que es detectin en cada moment. Pere Ayac, amb Martí Benasset com a vocal adjunt, continuarà presidint la Comissió de Territori. Faran seguiment dels projectes d'infraestructures previstos a la demarcació i l'àrea d'influència, a més de participar en la negociació i reunions de debat o informació respecte a la distribució de mercaderies. Ayac, per la seva banda, també presideix la Comissió de Polígons Industrials, que analitza l'estat i la situació de les zones logístiques i d'activitat econòmica. Paral·lelament, el president de la cambra, Eduard Bosch, amb Jordi Duch, estarà al capdavant de la Comissió Industrial i de Noves Tecnologies, que aquests propers 4 anys haurà de vetllar per la transició cap al transport amb vehicles elèctrics i una xarxa ben dimensionada de punts de càrrega d'electricitat. Pel que fa al comerç i serveis, s'ha reforçat la comissió sumant les competències de turisme, amb Salvador Giraut, Lali Mas, Albert Civils i Diego Arnaste. Entre els nous reptes destaca l'estudi d'iniciatives per reduir el nombre de locals tancats en les zones comercials, el foment de noves associacions de botiguers i el treball coordinat amb les existents. La nova Comissió de Comerç Exterior també vol avançar en les exportacions empresarials de la mà d'Eduard Bosch, Alicia de Maria i Emanuela Carmenati per guiar-les cap als canals internacionals i emissions a l'estranger. Finalment, la Comissió d'Ensenyament estarà presidida per Olga Vila amb el seguiment de la implantació de la formació professional dual a empreses de la demarcació. La reivindicació d'una oferta potenciada i més variada de graus als instituts serà un dels altres objectius a complir. Per tancar la llista de 7 comissions, es posarà en marxa una de nova, la d'arbitratge, amb Emanuela Carmenati al capdavant, amb la voluntat de treballar conjuntament amb el Tribunal Arbitral de Girona, que resol conflictes empresarials des de la mediació.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Un quart i 2 minuts de nou. A aquesta hora us expliquem que Palafrugell instal·larà per segon any consecutiu un punt lila a la zona de les Barraques durant els 4 dies de concerts de la festa a la nit. El punt lila de Palafrugell és un punt de sensibilització i atenció a les violències sexistes que es puguin donar en el context de la festa a la nit, a la festa major de Palafrugell. Està organitzat per l'Espai Dona de l'Àrea de Benestar Social en coordinació amb l'Àrea de Joventut, Policia Local i també de la Creu Roja. L'any passat s'hi van acostar a demanar informació unes 300 persones. La majoria expressaven el seu suport i gratitud per aquest servei i algunes dones aprofitaven l'espai per explicar alguna situació de violència masclista en l'espai d'oci nocturn que havien viscut en algun moment de la seva vida. També es van acostar entitats de dones d'altres poblacions a demanar informació sobre com estava organitzat el punt lila per tal de poder-lo traslladar a la seva població. El punt lila de Palafrugell és un espai de seguretat i que serveix per visualitzar diferents tipus de violències masclistes i sexistes que es donen en el context d'oci nocturn. El moment actual demana que es deixin de normalitzar per fi actituds, conductes i creences que sostenen l'estructura d'aquesta violència masclista. A diferència de l'any passat, que estava ubicat dins del Chill Out a Palanquet, també hi havia un punt d'atenció al costat de l'escenari, aquest any aquest punt lila disposa d'un espai propi. A més, s'ha ampliat l'horari i el personal d'atenció. Aquest servei estarà ubicat dins el recinte de les Barraques a prop de l'entrada de l'Avinguda d'Espanya i romandrà obert durant les 4 nits de la festa a la nit. Durant aquesta nit, les persones es podran acostar a demanar informació, participar en les dinàmiques preparades per les professionals del punt lila i així podeu tenir també polseres, xapes i adhesius amb els lemes "A Palafrugell no és no" i "A Palafrugell només sí és sí". Per altra banda, si algun rep alguna agressió sexual o sexista, se la podrà atendre psicològicament des d'aquest mateix punt lila per personal especialitzat. Per tant, també, precaució i denúncia a les festes que hi puguin haver aquest estiu a casa nostra. I a les 8 del matí, 19 minuts... obrim el bloc en el que ens dediquem a repassar l'actualitat d'àmbit general amb l'Alba Elegida. La portaveu del govern, Meritxell Budó, reclama per carta a Carmen Calvo i a Margarita Robles una reunió per demanar explicacions sobre l'imam de Ripoll i el CNI. La consellera sol·licita a les ministres que donin suport a la creació d'una comissió d'investigació del Congrés sobre els atemptats del passat 17 d'octubre del 2017, Alba.
A la carta, Budó també reclama que el govern en funcions de Pedro Sánchez doni instruccions als representants de les institucions espanyoles perquè assisteixin a la comissió ja existent al Parlament.
I el Poder Judicial investiga si la Generalitat ha accedit indegudament a ordinadors dels jutjats catalans. Les pantalles d'alguns jutges van aparèixer fa uns dies amb un missatge sobre una instrucció del govern i el Consell General del Poder Judicial i recorda que hi ha dades confidencials i també protegides.
Segons la informació facilitada al Consell per diferents jutges i magistrats, posteriorment confirmada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el missatge incluïa una menció final que indicava que l'ús de l'ordinador implica una manifestació expressa dels coneixements dels termes i condicions de la instrucció i incluïa una pestanya de confirmació de lectura que forçosament havia de ser pulsada per seguir utilitzant el dispositiu.
El 70% dels inscrits que han participat a la consulta de Podem aposta per un govern de coalició amb el PSOE sense vetos. Les bases descarten donar suport a un govern monocolor del PSOE amb suport extern de Podem.
El resultat avala la posició de la cúpula del partit, que rebutja el veto que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha establert a l'entorn de la figura de Pablo Iglesias i que aposta per un govern de coalició sense imposicions. Precisament, Sánchez ha apuntat en una entrevista a La Sexta que el PSOE accepta ara un govern de coalició amb la incorporació de ministres de Podem, tot i que n'exclou expressament la figura de Pablo Iglesias.
Gràcies, Alba Lejide. Bona temporada d'estiu. I a aquesta hora, a les 8:21, gairebé un quart i mig de nou, li posem comentari avui de la mà de la xef del restaurant El Fort d'Ullastret, Lola Puig.
Així de senzill. El missatge de la natura és clar. L'altre dia estava parlant amb un pescador del seu estimat al mar. La nostra tertúlia va passar per parlar de l'enyor que en té quan hi ha tramuntana o mar de fons i no pot sortir a pescar, de les hores passades en la immensitat d'aquest Mediterrani que tant li aporta. Justament ell és la cinquena generació de pescadors de la família. Dels dibuixos de les onades sempre canviants, dels colors de l'aigua i el seu cant, els aromes marins, de totes les criatures voladores que l'acompanyen per omplir el pub, els espectacles diaris de la sortida de sol, del vent, de la pluja i, com no, de les xefles en mar amb els companys de viatge, aquells catxuflinos, em deia. Miro cap a l'horitzó, em diu, amb els ulls entelats, i em sento a casa. Llavors ens vam submergir una mica més cap a les profunditats i en dibuixar el fons submarí amb molt de pessimisme. En pocs anys hem passat de tenir un jardí preciós sota mar a tenir un mar d'escombraries. A sota hi ha de tot, diu. Llaunes, ferralla, objectes de tot tipus i molt i molt i molt de plàstic. En comentar que ell no havia viscut mai aquest maltracte tan extrem al mar i que ens cal posar-nos a netejar molt, però també a deixar de llançar-ho tot a l'aigua. La xerrada tenia un to nostàlgic. L'home es fa gran i s'està ensumant que aquesta vida que ha portat fins ara, flotant en la immensitat del mar, s'acosta a tocar més a terra i mirar-s'ho, mirar-se-la des de port. I és que amb ell s'acaba la pesca a la família i la Serena, la seva barca, potser algun dia abocarà records formant part d'un museu. Ara ens toca fer passos de gegant cap a recuperar el dibuix d'una natura neta. El mar també ens està parlant. Cal revisar molt bé tots els materials que utilitzem en cada moment i canviar-los per materials biodegradables. Acostumar-nos a reutilitzar tot el que podem. La cultura d'un sol ús ens ha portat a embrutir-ho tot i no tenir consciència del que estem fent. Enterrar-nos amb la nostra pròpia escombraria. És molt fàcil. Quan anem a comprar i ens donen bosses o recipients de plàstic, no els acceptem i procurem portar recipients de vidre de casa, carmanyoles, bosses de roba. Recuperem anar a comprar un cabàs. Així de senzill.
La Lola Puig, que també es va quedant sense bateries a les acaballes de la temporada.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Última, anava a dir trobada, però vaja, la connexió que fem amb tu és sempre remota, eh? Però vaja, última secció de la temporada, eh?
Última secció d'aquest supermatí.
No vull pas dir que no t'hagis guanyat, però vaja, t'ho has agafat amb calma, això, eh? Has estat tranquil, eh? No t'hem emprenyat massa.
He estat molt a gust, molt bé.
Molt bé. Escolta, com ha estat l'inici d'aquest estiu, Albert?
Doncs, ja que és l'últim programa d'aquesta temporada de supermatí, fem una mica de repàs de què ha passat aquest inici d'estiu. I és que venim d'una tendència ja d'una primavera molt seca, i a l'inici d'estiu també ha estat molt sec, amb, no cal recordar-ho, la forta onada de calor i la calor que s'ha prolongat.
Ai, calla,
aquests dies.
No, realment, ni ho recordis.
Doncs realment seguirem parlant, ja ho comentarem més endavant, perquè continuarà, sembla que va per llarg la calor. Ja. En tot cas, repassem. El mes de maig, un mes que en teoria ha de ser plujós, van tindre pluges entre el 30 i el 60% del normal al Baix Empordà. Això és un dèficit pluviomètric. Què va passar el mes de juny? Encara més sequera, i va haver punts de la comarca on només es van registrar el 30% de la pluja, que és normal. I què passa ara, que ja som pràcticament a 20 de juliol? Doncs que continuem amb règim sec. I és que l'estiu, recordem que és l'estació més seca de l'any, per tant, no esperem que es reverteixi aquesta situació.
Disculpa, quins pobles has dit que tenien dèficit de sequera, que no m'he quedat amb això?
Pràcticament tots. De fet, tota la zona del Baix Empordà, per tant, tots els municipis entrarien. Des de Torroella de Montgrí, passant per la Bisbal, Castell d'Aro, on també es van enregistrar rècords de temperatura, però tota la zona del Baix Empordà, tant la zona de les Gavarres com la zona costanera.
Val, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I aquesta situació de manca de pluja entenc que és preocupant, no?
Doncs sí que és preocupant, sobretot perquè ja hem sortit d'un hivern que tampoc va ser molt plujós en comparació que vam tenir l'any passat, i sembla que això es pot prolongar. O sigui, de moment l'única previsió que tenim és que hi pot haver alguna tempesteta, això és el que confiem a l'estiu, que ens pugui arribar, però realment pluja insuficient. Això què vol dir? Efectes sobre conreus. Ja ho hem pogut veure a molts punts també del mateix Baix Empordà, on camps de blat perdó, no han sigut segats perquè han crescut molt poc, o han sigut segats amb el blat creixent molt, molt, molt poc, i és que hi ha molta falta d'aigua, i també ho hem pogut veure en alguns arbres fruiters. Per exemple, no sé si ho has vist, però es pot veure en alguns punts de la comarca, com les figueres, que ara estan en època de preparant la producció, ara la figa hauria de ser petita i verda, en molts punts ja està petita igual, com hauria d'estar, però ja madura, com si ja estigués, i és que està seca i cauen de seguida. Això pot portar una mala producció d'aquest fruit.
Ai, calla,
a finals,
no,
d'estiu.
No, que mira, un dels plats que més m'agrada és el de les figues barrejades amb pernil ibèric i virutes de foie. I a més a més, a casa, que tenim un parell de camps plens de figueres, envoltats de figueres, no fotis, no m'he fixat, no he anat a fixar-m'hi, vull dir que aviam si m'hauré de preocupar ara, eh?
No estem dient que no produeixin, perquè és un arbre que produeix moltíssim.
Ja, però que quedin petites i allò esmirriades no...
Exacte, no, el problema bé és aquest, que no madurin lo suficient o que madurin abans d'hora i per tant no creixen el suficient.
Ostres, doncs vaja plant, tu.
Sí, i és que la sequera també porta altres riscs, com el risc d'incendis.
Ja, clar.
I n'hem de parlar perquè, per exemple, avui i demà, segons el mapa de perill d'incendis que elaboren els agents forestals i rurals de la Generalitat, és moderat a bona part de la comarca, però també perquè al Baix Empordà hi ha molta zona que té manca de combustible forestal. Això sí, trobem dos pics, que són les Gavarres i alguna zona a prop del massís de Montgrí, que està en perill alt, elevat, de risc d'incendis, i també s'ha activat pel Baix Empordà, avui i demà, el nivell 1 del Pla Alfa. Aquest és un pla que és preventiu. És a dir, s'activa quan hi ha la combinació d'un risc alt d'incendis i factors meteorològics, per exemple, o com aquest que dèiem de falta d'aigua, per controlar qualsevol... És un pla més de vigilància, in situ, que fins i tot per comportar restriccions de trànsit en algunes zones i alguns massissos.
De fet, és habitual en aquest programa, hem explicat diverses vegades com, per exemple, es talla l'accés al massís del Montgrí precisament per això, per evitar risc d'incendi.
Correcte, efectivament. Doncs seria això.
Escolta, i en tota aquesta història hi ha algun responsable o alguna explicació que es pugui identificar i que respongui aquest any, o estem amb aquesta meteorologia de poca pluja? Vull dir, es pot identificar algun responsable d'aquesta situació o no?
Sí, hem de fer una mica, hem d'ampliar la visió, sortim una mica del Baix Empordà i hem d'ampliar el mapa a nivell mapa mundi, pràcticament. I és que hem de parlar d'unes teleconnexions climàtiques. Ara començaré a treure aquí una mica de paraulotes, però hem de parlar del que s'anomena la NAO. La NAO és la North Atlantic Oscillation. Què és aquesta oscil·lació de l'Atlàntic Nord? Doncs ens expliquem. Normalment hi ha una baixa a Islàndia i una alta a les Açores. I em diràs, i què té a veure això amb que plogui més o menys al Baix Empordà? Doncs està relacionat.
M'ho has tret de la boca.
Doncs està relacionat perquè si normalment tenim això, baixes pressions a Islàndia i altes pressions a les Açores, en aquest cas la nau que mesura és com estan relacionades aquestes baixes i aquesta alta. Si la baixa és molt d'Islàndia, és molt forta, i l'alta de les Açores és potent, que és una situació normal, podríem dir, es dona la situació de vents de l'oest, el que s'anomena, en anglès li diuen els westerlies. Són aquests vents que el que ens porta són línies frontals, i el pas d'aquestes línies frontals el que provoca és que tinguem episodis de precipitacions, no? Que cada setmana o cada setmana i mitja aproximadament tinguem una entrada de vent que ens porta una línia d'aire fred, una massa més freda, es produeixen precipitacions. Això és quan la nau és positiva, el que seria normal, entre cometes.
Ja.
Què pot passar també? Que s'afableixi. Que la zona
això, disculpa, Albert, això és quan, sí, quan allò, el temps de TV3 surt en Tomàs Molina de Torn i parla de l'anticicló de les Açores?
Exacte, sí, és la zona de les Açores o més Portugal, una mica més endintre cap a l'Atlàntic, però a la mateixa latitud trobem una zona d'altes pressions. Altes pressions vol dir bon temps, vol dir estabilitat, i baixes pressions vol dir normalment més temps més fred o més possibilitat de pluges.
Ja.
I la combinació d'aquestes dues el que ens dona és aquestes dues masses d'aire giren, per dir-ho d'una manera, en sentit diferent, una en sentit horari i l'altra en sentit antihorari. I això el que defineix és un flux entremig d'aire, que és el que ens arriba i ens provocaria la pluja. Doncs bé, què passa si s'afableix aquesta zona de baixes pressions a Islàndia? Perdó, si no és tan forta la baixa, i si l'alta de les Açores tampoc és tan alta, és més descafeinada. Doncs el que passa és que aquest índex que anomenàvem, la NAO, és negatiu, es defineix com a negatiu per la diferència de pressions que hi ha. I portem un escenari sense precedents, rècord, que els americans ens estan alertant, que són els que fan molta vigilància d'aquest tema, i és que des del mes de maig sempre ha estat negatiu. És a dir, no hi ha hagut ni una sola setmana que aquest índex sigui positiu, que recordem que seria lo normal.
Clar.
I què vol dir? I què vol dir que això sigui negatiu, aquest índex? Doncs vol dir que si aquestes zones d'altes i de baixes pressions no són tan fortes com lo normal, no ens arriben fronts que són els responsables de la pluja, a bona part de la pluja a la nostra zona. I, evidentment, això es relaciona directament amb el que estem tenint aquests mesos. Des del mes de maig, juny i juliol està sent molt sec, i també es podem explicar les calorades que estem tenint i la calor. Doncs si la circulació de oest a est s'afableix, quina circulació és la que s'afavoreix? Doncs la de sud a nord, per exemple. Clar. O també podria ser la de nord a sud. De fet, els primers 20 dies de juny ha estat una temperatura per sota del normal. Ha estat relativament poc calorós. El que passa és que després del 20 de juny hem passat a tenir una onada de calor sense precedents amb rècords de temperatura. I això és el que afavoreix aquesta situació.
Carai, tu! Escolta, i realment en l'època, en aquesta època en la que els dispositius tecnològics, els telèfons o els televisors o qualsevol, a mi fins i tot la pantalleta que tinc al cotxe et diu la previsió del temps que hi haurà i la temperatura i què et trobaràs a tal hora, a tal dia, a tal lloc, deia, en moments en què això passa i que per tant un pot pensar ja no fa falta la gent que es dedica a fer prediccions meteorològiques, jo crec que precisament més que mai gent com l'Albert, que ajuda a interpretar-ho i que ajuda sobretot a entendre-ho, és quan prenen més rellevància. Per tant, escolta, moltíssimes gràcies per durant tota aquesta temporada anant-nos ajudant a entendre una mica més tots aquests fenòmens meteorològics que passen, i nosaltres ho focalitzem a casa nostra, però escolta, moltes gràcies de debò. I encara, Albert, m'agradaria fer-te una pregunta que és
sí, tant,
sobre jo cada dia quan fem el supermatí i quan tu fas la previsió del temps allò amb el sumari, a mi m'agrada fer un repàs de temperatures de la comarca i sempre explico que més o menys són temperatures molt similars. Per exemple, entre Albons i Begur o Palafrugell hi ha molt poca diferència, ara mateix hi ha 20 graus, per exemple, però quan marxem a Verges sempre la temperatura és més baixa, hi ha 16 graus avui, hi ha 16 graus i mig ara mateix, no sé, ara t'estic fent un atracament aquí, però no sé si hi ha alguna explicació al per què hi ha aquesta diferència de temperatura entre un poble com Verges o 6 o 7 pobles que comparteixen temperatura.
Bueno, o sigui, així ja de primera
s'hauria de mirar, eh?
Sí, però sí que podem veure dintre de la mateixa comarca nostra grans diferències de temperatures. També depèn molt de l'episodi, però sobretot si tenim, segurament com més diferències es poden veure és quan tenim cel serè per les nits i pel dia, perquè això vol dir que influeix realment molt el tipus de terreny que estem, i està més separat de la costa o està en una zona una miqueta més de vall, tot i que l'Empordà té una bona plana, però està una miqueta més... Depèn de com estigui ubicada l'estació meteorològica, i això ho he comentat moltes vegades amb companys, per exemple, de la Bisbal d'Empordà, que discrepen una mica entre les estacions que hi poden haver del servei meteorològic o d'altres xarxes de no professionals d'aficionats, però que són bons aparells. I per què hi poden haver diferències de vegades de 3, 4 graus o 5 graus? I depèn molt del tipus de terreny. Si l'estació està ubicada sobre un terreny agrícola, tindrà unes temperatures... pot ser bastant diferent, sobretot en època a principis de dia, a finals de dia, quan hi ha l'escalfament i el refredament del terra, és quan hi pot haver més, major diferència. Si el tipus de superfície retén més la calor, doncs veurà temperatures més altes que no pas un altre que tingui, per exemple, gespa sota, o si només és terra sense gespa, o si hi ha pedra. Depèn molt del tipus de terreny en què estigui ubicada l'estació. Aquests estaríem parlant més que d'un tret climàtic curiós, estaríem parlant de diferències d'instrumentació i de com estan ubicats els diferents instruments. Dit això, és cert que dins de la mateixa comarca podem trobar grans gradients de temperatura, però això, sobretot en sortida i posta del sol, i si tirem més cap a l'interior o més cap a la zona de la costa, o si estem una mica sota vent d'algun petit massís, o si, depèn de quina cara de les gavarres estiguem, pot haver-hi diferències grans.
Veus com tot té una explicació i val la pena escoltar aquella gent que pot ampliar aquestes explicacions, i així ens ajuda una mica a entendre-ho. Doncs res, escolta, bueno, com sempre tornarem a escoltar d'aquí una estona just abans d'acabar el supermatí, però de moment et deixem que vagis a fer el cafè amb llet i tornem a parlar d'aquí una estona. Albert, gràcies. Perfecte. I fins ara.
Aprofito per donar les gràcies, Miquel, per aquesta oportunitat, i ens escoltem després el resum de la meteo, però molt agraït per aquest programa i per la feina que es fa des d'aquesta ràdio.
L'oportunitat ens les donat tu a nosaltres de poder ampliar aquesta informació relacionada amb el temps. De fet, et seguirem escoltant a l'estiu amb un altre registre, però et seguirem escoltant a l'estiu a la tarda,
Molt bé, fins ara, Miquel.
Que vagi bé, Albert. Fins ara. L'Albert Aparici, el nostre home del temps particular, amb el que dèiem, ens ajuda a interpretar aquelles coses que moltes vegades veiem a la pantalla del mòbil. I avui divendres, encara doble ració de comentari, arriba ara de la veu d'en Carles Xuriguera.
Els camins del vi són infinits. El teixit social, o sigui, els lligams entre persones que pot arribar a generar la viticultura, l'enologia o un simple tast de vins, és impressionant, però no del tot evident. Cal un xic d'esforç per comprendre que una copa de vi va o pot anar molt més enllà que el fet plaent de beure-se-la. Us vull parlar de solidaritat. El vi és indústria, és artesania, llocs de treball, relacions comercials, cultura, territori, tradició, polèmica, poesia, alcohol. El vi és un conjunt complex de mil cares i racons. I també és solidaritat. Davant meu tinc una copa de Xarel·lo Solidari 2018, un vi amb un toc brisat per la maceració de les pells del raïm. Un vi intens, molt característic del Xarel·lo del Penedès. Hi trobarem peres, pomes, una part cítrica que el fa viu, protagonitzada per la llimona. Un vi ideat per en Roc del Celler Gramona. Xarel·lo Solidari 2018 és un dels vins de Verema Solidària, una iniciativa que neix amb l'objectiu de recolzar projectes socials que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social al territori català. Cada finals d'agost fins a primers d'octubre tenim l'oportunitat de participar en una verema de diferents cellers, collir el raïm a mà, aprendre els processos d'elaboració del vi, dinar i, sobretot, aportar un granet d'humanitat en un món cada vegada menys humà. Darrere aquesta iniciativa hi ha la idea de Rubén Parera, viticultor i amic, i un equip de professionals de la comunicació i el cooperativisme modern que aboquen feina i imaginació en aquest projecte. Podem col·laborar-hi fent aportacions econòmiques, comprant vi solidari o anant a la verema. Jo en soc. Gràcies.
De res, a tu també, Carles Xuriguera, per els comentaris d'aquesta temporada, i encara tanquem aquesta ronda de comentaris amb una tercera opinió que ens arriba des de la Bisbal, de la mà d'en Marçal Lledó.
Des de fa uns estius començo vacances just quan acaba el Festival Poesia i Més a la Fundació Palau de Caldetes. Tinc la sort de treballar-hi i, des de les bambalines, poder gaudir els espectacles que s'hi programen, tots amb la paraula com a protagonista. Diumenge vam tancar una altra edició i me n'enduc cap a la platja un bon grapat de versos. Encara em ressonen les paraules de Núria Martínez Bernis entre els arbres del Pou del Glaç de Canyamas o l'excepcional trio de veus que va protagonitzar la nit de poètiques, amb la serenitat d'en Nahual, el rock and roll After Hours d'Andreu Subirats i els versos dits i cantats de l'occitana Aurelia La Salle. Són dies per submergir-se en un oasi poètic que et deixa l'ànima carregada i a punt per afrontar tot el que calgui. Si encara no l'heu descobert, poseu-vos una alarma al mòbil pel juliol de l'any que...
Doncs tant aquest comentari de Marçal com el d'en Carles Xuriguera com el d'abans de la Lola els podeu recuperar com sempre al nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs al nostre web hi podeu trobar, vaja, tots els comentaris que hem anat emetent durant tota aquesta temporada. I ara, quan falten 11 minuts, què, 11? No, ja ho diré bé, 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí, saludem l'Ignasi Herbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
T'has fet patir, que t'estàvem trucant i no contestaves, bandido.
Ai, ostres, doncs mira, no n'era conscient.
No, ja. T'has de posar escuradents a les parpelles perquè no se't tanquin els ulls.
Sí.
Que segur que encara tens
realment
sort.
Em veiessis avui i aquest és el panorama, eh?
Ah, sí?
És la crisi d'encara no fer vacances.
Hosti.
És això.
Jo, cada dia, quan em desperto al matí, la meva parella, abans de dir-me bon dia ni de dir-me res, saps quina és la primera cosa que em diu?
No.
Em va dient... Va, que ja només falten 7 dies per fer vacances. I cada dia va fent el compte enrere. Que ahir li vaig dir, fes el favor de deixar-me estar ja, perquè m'està agafant aquí com una ansietat de va, que arribi, que no pot ser de cap manera, això, tu.
No, és el típic. Sempre estàs pensant ja quan arribarà el moment.
Clar. Molt bé, escolta, avui, última secció de cine d'aquesta temporada, fem una mica de cop d'ull a les estrenes que ens esperen aquest estiu, no?
Sí, en tenim un munt, eh? Tenim un estiu carregat, tindrem una mica de tot. Ara ho començarem a explicar.
Tampoc tenim estiu ara massa, que tenim 6 o 7 minuts.
Doncs mira, avui són d'aquells dies que necessitaria mitja hora, pràcticament.
Ja. Bueno, tu mitja hora la necessites per dir bon dia, ja? Però...
Sí, és cert.
Bueno, va, fot-li.
Va.
Ah, recordo que jo no sóc en Dani i no tinc tràilers preparats.
Sí, me'n recordo. Mira, si vols, comencem per El rei León, que és la que s'estrena precisament avui. Per tant, anem ja directe a Barraca, amb la que ens arriba de manera més immediata, que és aquest remake de la pel·lícula Disney de l'any 1994. Sabem això que Disney cada fa això que es diu els live action,
sí,
que són ser pel·lícules d'imatge real de clàssics de dibuixos animats a la factoria, no? Que és una cosa que li està funcionant força bé econòmicament.
T'estic posant, de fons, eh? Fem
per a dar-se festins.
Dic que no els tinc a punt, que és cert, però els busco i mira, hi apareixen. Mira, mira.
Mendigando migajas.
Mendigando migajas. Lletja, que és la paraula migajas.
¿Tú? Sí, sí, és la paraula lletja on les hi hagi, eh?
Se mantiene en un delicado equilibrio.
Veus, ara aquí en el petit... Clar, m'imagino, clar, tots aquests animals deuen ser fets digitalment, clar, evidentment.
Evidentment, clar, aquí el de Life Action és una mica en broma, perquè són, sí, la pel·lícula, alguns fons són reals, modificats digitalment, però clar, els animalons són tots digitals, però clar, és que el nivell de perfecció tècnica és brutal.
Sí,
la crítica s'ha dividit, eh? La crítica està dividida en que simplement s'han limitat a ser una còpia pràcticament calcada de l'original, allargant alguna petita escena, posant una cançó de Beyoncé i poca cosa més.
Yeah.
I l'altra és l'alabança respecte a la qüestió tècnica, que realment és un pas endavant en tota regla, no? Que això ja ho pots veure directament només veient el tràiler. Bé, haurem de veure...
Ben bonic.
Sí, de totes maneres tindrem doncs, aquestes cançons que en el seu moment va composar Elton John, Tim Rice, la banda sonora de Hans Zimmer... Tot això també hi és en aquesta pel·lícula, no? Per això te diuen que és a vegades més una còpia que no pas
clar. Bueno, un remake. Sí. No? Clar, és que un remake ja és això, no?
Sí. Vale. Bueno, no, a vegades no. O sigui, no pot ser plànol per plànol. O sigui, pot ser un remake, doncs, tornar a fer una pel·lícula com la que han fet el Muñeco Diabólico, per exemple, que és una mica canviar el concepte i en grans línies la història que sigui la mateixa. Així,
calla, no et tornis amb el Muñeco Diabólico que ja em dóna amb el rotllo només de pensar-hi, aquesta.
Va, anem per un altre.
Espera, home, que tinc aquí el crit.
Vale.
Ara, miedito me da.
Just a temps.
El Rei León, va, que s'estrena avui, eh, això, has dit? Ai, demà, perdó. Sí. No, avui, calla, que és divendres, clar.
Sí, però es va estrenar ahir, de fet. És que aquesta setmana ha estat una mica estranya. Es va estrenar ahir, aquesta pel·lícula.
Molt bé. Doncs va, anem per una altra pel·li.
Anem per una altra, que és el retorn de Quentin Tarantino amb Érase una vez en Hollywood, que és la seva última pel·lícula, que en aquest cas ens transporta al Hollywood de finals dels 60 i principis dels 70, i ens porta a dos actors actuals, doncs com Leonardo DiCaprio i Brad Pitt, que un és una estrella de cinema d'aquella època, ja en una carrera francament decadent, i el Brad Pitt és, diguéssim, el seu doble, el doble d'acció del que és el personatge de Leonardo DiCaprio a la pel·lícula.
Vols el tràiler o no?
Ell encara té recorregut. Va, vinga, escolta'm una miqueta.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin. Chócala.
Llámame Marvin.
Es mi doble.
Robert De Niro, sempre amb aquesta veu.
Dos pel·lícules de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos.
Muchos muertos.
¿Alguien ha pedido chucrut frito? ¡Quedaos, nazis hijos de puta!
Aquí Leonardo DiCaprio fent una mica Marlitos Bastardos fent el paper d'en Brad Pitt, eh?
Sí, una mica. De fet, aquí el que fa DiCaprio és precisament d'un actor que sobreactua i sobreinterpreta, no? Clar. I aleshores veu com la seva carrera s'acaba i encara, doncs, encara ho fa més, no? Per intentar reafirmar-se una mica en el seu rol. Tot això es veu barrejat a la pel·lícula dintre d'uns fets reals que van passar, que va ser els assassinats que van cometre Charlie Manson i la seva secta, que era l'anomenada la família Manson, que van acabar amb la vida de Sharon Tate, i que era, recordem que era aleshores l'esposa del director Roman Polanski. Tot això ho veurem en aquesta pel·lícula de Quentin Tarantino, i tenim doncs aquí la Sharon Tate, que és interpretada per la Margot Robbie.
Quan... Ai, com m'agrada la Margot Robbie, també, valga'm Déu.
Sí.
Escolta, veu, eh? Quan s'estrena aquesta pel·lícula?
El 15 d'agost.
15 d'agost, va, aquesta l'aniré a veure, va.
Sí, home, sí, aquesta és obligatòria, eh?
Sí, absolutament. Ja, mira, només el tràiler ja l'he vist, i això que així en espanyol sempre em fa una mica de rabieta. Aquesta,
Este doblaje de Robert De Niro.
És que em recorda Sylvester Stallone, que diuen que vienen los Charlies.
No? És la mateixa veu, clar.
La mateixa veu, és en Salvador Vidal, i sempre, bueno, sempre aquest to.
Escolta, cuidem-lo, que és un gran doblador.
Home, sí, absolutament, sí.
Ens hem de posar amb cotó fluix.
Bueno, va, més pel·lis.
Va, vinga, anem per un plaer, el que serà el plaer culpable d'aquest estiu, sense cap mena dubte, que és Fast and Furious Hobbs and Shaw, que és un spin-off de la saga Fast and Furious, recordem que és aquesta saga, no?, dels cotxes i de tota aquesta història. I aquí tenim el personatge de Hobbs i el personatge de Shaw, que són els que interpreten Dwayne Johnson i Jason Statham a la saga, que tenen la seva pròpia pel·lícula. Però això ha vingut donat una mica per qüestions aquelles d'ego, per entendre's, perquè, clar, allà havia molta testosterona junta, les últimes pel·lícules de Fast and Furious, i era veure, doncs, veure qui la té més gran una mica, és així, s'ha de dir. Aleshores, això com ha acabat? Doncs mira, ha acabat doncs, agafant a dos dels seus actors principals, Dwayne Johnson i Jason Statham, els hi donen la seva pel·lícula i els altres es quedaran amb la saga, diguéssim que continuarà. I llavors va haver-hi també una discussió a veure quin es faria primer, si es faria primer l'spin-off o es faria primer la novena entrega de Fast and Furious. I va guanyar, en aquest cas, Dwayne Johnson, en aquesta pel·lícula, que és una exageració brutal i total del que és de les pel·lícules de cinema d'acció.
Posem una mica de tràiler. I a veure si sentim una mica de fressa.
Elige una
molta, molta fressa.
Ese. No, esa es mía. Elige otra.
¿A ti qué te pasa? Tenía razón. Esta es la tuya.
¿Hay un montón de malos detrás?
A tot això estan fotent garrotades, eh?
Sí. No, és que és això, La pel·lícula són garrotades i cotxes explotant i, bueno, o volant, gairebé.
Vaig anar a la cosa aquesta al Cine Europe, que es fa a Barcelona, en el que les distribuïdores presenten les pel·lis que arribaran els propers any i mig, dos. I, bé, no diré de quina distribuïdora, però he de dir que tot el que arriba em va semblar una basura monumental, absoluta. Bé, sempre más de lo mismo, mateixes històries, típica història de policia, tipus dur. De fet, que era aquest, la roca, aquest que n'hi diuen, que feia de policia, li encomanaven una nena petita, clar, ell feia així el paper incòmode, però aquesta cosa de tio dur i alhora tendre, i la nena així en plan espavilat, és com, prou ja, prou aquestes pel·lícules.
Sí, de fet és un problema que té el cinema avui en dia, que viu una mica estancat en el poc risc, és a dir, les productores no arrisquen i directament van a fer coses que funcionen, que són doncs, o segones parts o d'universos que ja funcionen, però no s'arrisquen a fer productes nous. Això és el cinema que tenim avui en dia i de moment la tendència és difícil de canviar,
Sí, però és terrible. No m'agrada. Mira, fora Fast and Furious, va, fora.
Va, anem per una altra, aquesta jo li tinc moltes ganes.
Va.
I a més, ahir a la Comic-Con de San Diego, que estem veient una de tràilers, la Comic-Con de San Diego, i que la gent corri a veure l'últim de Top Gun.
Venga.
Meravellós.
Top Gun? Carai.
Sí. A més, no, han fet una nova pel·lícula de Top Gun. Però això en parlarem l'any que ve.
Vale.
Sí. No, parlem de It, capítol 2, que és una altra de les pel·lícules que s'estrenen. Aquesta arribarà ja a principi de setembre, que és la segona part d'It, que recordem que la primera adaptava la meitat del llibre de Stephen King, i aquesta adapta el que és la segona part del llibre, és a dir, quan ja tenim els personatges, els nens, en aquest cas, que eren els clubs d'esperadors, que ja són adults. I en l'edat adulta hauran de tornar al seu poble on van passar la seva infantesa i on es van enfrontar al pallasso Tony Wise per una tragèdia que ha succeït, i aleshores allà el pallasso Pennywise voldrà acabar la feina que no va poder acabar en el seu moment, no? I tindrem aquest enfrontament final entre aquests nens ja adults i el pallasso Pennywise.
Molt bé, com és la pel·lícula? Eve, has dit?
It, capítol 2.
Home, It.
Sí.
També és d'aquestes que m'agraden a mi, que fan por i crits i totes.
Sí, no, exacte. Per sota l'he dita, per recomanar-te-la.
Sí, no tinguis cap mena de dubte que aniré a veure-la.
Sí.
Saps qui se'n fot molt de mi? L'Àngel Sala, el director del Festival de Sitges.
No m'estranya.
Sí. A més, jo li dic, no, a mi no em liis, que jo, mira, si quan vingui al festival, jo giro la cara i no miro res.
No. Home, però és com es gaudeix? Jo gaudeixo molt el Festival de Sitges, però totes aquestes, és meravellós.
Nada. Escolta, ja ho tenim això o tenim alguna cosa més? Sí, ho tenim,
Bueno, Sí, ja ho tindríem, si vols. O fem una última, si tenim. Si no tenim temps, ho deixem
no
aquí.
No sé, ja jo crec que en Martí, tinc en Martí aquí al costat a l'estudi, que està dient va, que avui té molta teca, eh?
Sí, avui tinc moltes coses.
Escolta, Ignasi, deixem-ho aquí,
deixem-ho amunt.
I tornem a parlar de cares a la temporada que ve.
Molt bé, doncs a partir del setembre tornarem a estar aquí.
Que vagi bé, Ignasi, una abraçada. Bon estiu i gràcies per tot.
Igualment, una abraçada. Bon
adéu, bon dia.
Adéu. Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a radiocapital.cat hi podeu també trobar informació, actualitat, activitat cultural, que ara comencem a repassar avui amb una agenda una mica més exhaustiva. Martí, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Durant tot aquest cap de setmana a la Bisbal hi fan la Fira del Circ.
Sí, la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà és un festival de circ i teatre al carrer que omple multitud d'espais per oferir una programació diversa, engrescadora i atractiva per tots els públics i totes les edats. La majoria de les activitats són gratuïtes, a excepció de les que es fan a la plaça del Castell i a la plaça del 8 de març.
Recomanaries alguna concreta? Tu que hi has anat i has mirat el cartell.
Sí, no, sí que l'he mirat, sí. El que passa que hi ha com 150 activitats que es fan en un munt de llocs i hi ha de tot, hi ha clown, hi ha... És que...
Teu avi que vivia a la Bisbal no deia la Fira del Circo?
La Fira del Circo, sí.
Fira del Circo, circo o círcul?
No ho sé.
Vaig al círcul, ara vinc.
Círcul.
Vinga, va, més coses. Perquè Palafrugell estan de festa major.
Doncs sí, perquè tot el cap de setmana, de fet, i us destaquem algunes activitats. Per exemple, avui a 5:45, al racó de la festa major, que és el pati de l'Institut del Baix Empordà, hi trobem la Fresca Major, una cercavila d'aigua amb animació...
Ah, l'hem fet aquí una mica xistes, eh?
Sí.
Fresca Major.
Sí, originals, a més no poder. Ah. I endivina qui dona l'animació.
No, Carlos Selecta.
Toma!
Vinga, Carlos Selecta. Bravo, espera, un moment que busco aplausos, perquè... En aquest país petit i tant que ens agrada, no hi ha festa sense l'orquestra Diversiones, o si tenim menys pressupost, sense, o volem anar amb un altre registre, Carlos Selecta. Home. Carlos Selecta, va,
doncs
vinga.
Sí. Vaja, més coses per avui. A les 9 del vespre, a la plaça Nova, Mònica Green Sextet, dins del Festival de Jazz de la Costa Brava.
Molt bé, Mònica Green Sextet, eh?
Sí. I a les 11 de la nit ja en barraques amb Despiti, Doctor Prats.
Qui són Despiti?
Despit no ho sé, però Doctor Prats sí que els coneixes.
Sí, home, Doctor Prats, sí, clar. Doctor Prats.
Però no són els tan oloners, els Despit. Però...
Molt bé, què més tenim?
Va, demà, dissabte, a les 11, hi ha un vermut literari de Josep Pla a la Fonda L'Estrella.
Molt bé.
A les 12, al racó de la Festa Major, vermut electrònic i...
Però, escolta, hi serà Josep Pla o no?
No, Josep Pla no hi serà.
Ah, però... Val, no, pensava que no sigui...
No, però en parlaran i... No sé, explicaran què hi feia a la Font de l'Estrella fa, no sé.
Molt bé, què més? Sí.
Va, a les 12 hi ha l'ofici solemne a l'església de Sant Martí i a la 1, sardanes a plaça Nova. Miquel, ja t'hi veig prenent un...
Home, sardanes, espera, sardanes. Vinga, què més?
Jo ja t'hi veig, a plaça Nova, a la 1... prenent el sol i fent una mica la balladeta.
Calla, que no en sé jo de ballar sardanes. Ostres. No he sabut mai.
Doncs potser millor cap a les 6 de la tarda el concert de Festa Major amb l'Orquestra Meravell al teatre.
Home, doncs també.
Vinga. I a les 8, un altre cop, a les 8 del vespre, demà, recordem, a plaça Nova, la Copla Costa Brava. I si no en tens prou, a les 11 de la nit, balla amb l'Orquestra Meravell, també a plaça Nova.
Vinga.
I si no us sembla bé l'Orquestra Meravell... Si no sembla una meravella, doncs va, cap a barraques, que tenim els festucs, Xavi Sarrià i Noé, que també, doncs mira, també està molt bé.
També està molt bé. Vinga, què més?
Va, més. Diumenge us destaquem el concert de Festa Major a la tarda, a les 6 de la tarda, a l'Orquestra Costa Brava, que fan al Teatre Municipal. A les 8 del vespre, les sardanes, i el concert d'Anna Sáez a 9:45, al racó de la Festa Major. Després també hi ha el Ball de Festa Major a les 11, també a plaça Nova amb l'Orquestra Costa Brava. I per acabar, amb les barraques hi haurà Peluques, Animal Show i una festa de l'escuma.
Molt bé, doncs més coses. Escolta, ho hem fet molt llarg això per la Palafrugell.
Sí.
Va, avui el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, o la Forarnals.
Doncs sí, a 11:15 a l'Espai Port podrem veure aquest islandès que fa confluir amb admirable naturalitat, música clàssica, electrònica, pop i bandes sonores. Arnald és un nom constant a l'hora d'enumerar els músics més creatius del segle XXI. Discos a mitges amb l'alemany Nils Fahm o composicions per films com els Juegos del Hambre
i altres sèries.
Molt bé, i també demà, aquest cas a Sant Feliu de Guíxols,
concert de Melody Gardot, delicada, exquisida i exultant del saber fer.
Fantàstica, fantàstica, fantàstica. Em sap un greu no poder hi anar, que és meravellosa aquesta dona.
Així és, Melody Gardot, diva indiscutible del jazz vocal contemporani d'ençà la publicació ara fa just 10 anys del jazz clàssic i etern My One and Only Thrill.
My One and Only Thrill, el primer disc de la Melody Gardot. I avui, als Jardins de Cap Roig.
Sting, que torna al Festival de Cap Roig amb My Songs, un espectacle dinàmic i desenfrenat centrant amb les seves cançons més estimades i que recorregarà la proliferació. Sí, carrera del guanyador 17 premis Grammy. Els seus fans poden escoltar èxits com Englishman i New York, Fields of Gold, Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle i molts més. Sting acompanyat d'un conjunt de rock elèctric.
També ens sap greu perdre'ns aquest concert. I demà, amb entrades ja exaurides,
Diana Krall, que és l'única cantant de jazz que ha aconseguit que 9 dels seus discos debutin directament al primer lloc de les llistes de jazz de Billboard. El seu ascens al capdavant del jazz va començar a British Columbia quan, amb només 4 anys, va començar a estudiar piano.
No, no, tranquil, tranquil, no. Seguim, allarguem el supermatí perquè a més hem d'explicar una última hora que l'explicarem ara.
És que estava veient l'hora i dic, ja ens hem anat.
No, no pateixis.
Bueno, doncs això, que tenim... Hi ha molt més, hi ha la festa major de Santa Cristina d'Aro, la platja d'Aro també fa... Hi ha moltíssimes coses que ens hem deixat, però...
Sí.
El Bons,
la
també
la festa major del Bons, que també podeu visitar-la des d'avui fins diumenge... Vaja, bueno, o la festa major, això, la de Santa Cristina, que l'hem dita fa un moment, sí. Vaja, hi ha teatre a Begú, ho vam explicar també al nostre web, les Havaneres a Sant Antoni, una cantada, cinema al carrer a Palafrugell, la festa major d'Ullà...
El Fringe Festival a Torroella, que també ens n'ha parlat amb Àngela Eugènia...
Bueno, tot això mirarem d'explicar-ho a través del web durant aquest estiu, eh?
Sí.
I aviam si podem també fer alguna cosa per la ràdio que com a mínim puguem informar la concurrència. Martí, gràcies per la temporada que ens has donat d'alegria i d'activitat cultural i que ens consta que t'ha agradat molt de fer.
M'ha encantat.
Molt bé, que vagi bé.
Va.
Estem a punt de tancar el programa, però ho fem explicant-vos una última hora, perquè, vaja, hem rebut una nota de premsa de la policia estatal espanyola que diu que agents de la Policia Nacional han detingut a Platja d'Aro un fugitiu de la justícia holandesa que pertany a un perillós clan familiar especialitzat en delictes contra el patrimoni. L'ara detingut va protagonitzar, juntament amb altres dos col·laboradors, el passat maig del 2018, un robatori amb violència en un hotel situat als afores de la capital holandesa, on es van apoderar d'una considerable quantitat de diamants durant una transacció comercial. Després de cometre l'atracament, es van donar la fuga en un cotxe potent d'alta gamma. Amsterdam, igual que Anvers, són els mercats de referència a Europa en la compravenda dels diamants. Per part de la Fiscalia de la regió d'Holanda Nord es va iniciar una investigació en la que van resultar identificats com a autors materials dels fets l'arrestat i una dona també de nacionalitat neerlandesa. En aquest registre que es va practicar al domicili del principal sospitós ubicat en una petita localitat al sud d'Utrecht, es van localitzar dues armes de foc, carregadors i nombrosa munició, si bé no va ser poder localitzat cap dels identificats. Les indagacions de la policia i la justícia holandesa, després de l'anàlisi de la documentació que es va trobar al domicili, apuntaven que aquestes persones podrien haver-se amagat a la Costa Brava perquè al finals del mes de maig d'aquest any van cursar una comissió rogatòria a la justícia espanyola. En aquesta comissió es sol·licitava la petició de la detenció i la pràctica del registre domiciliari de casa seva, una casa que estaria domiciliada a la zona de Platja d'Aro. Una vegada localitzat i donat que es trobava acompanyat d'altres dues persones amb faccions caucàsiques, coneguts delinqüents de la zona, i per evitar la seva fuga, els actuants van sol·licitar la col·laboració d'agents dels Mossos d'Esquadra que pertanyen al grup de la ARRO, que es van trobar desplegats propers, que estaven desplegats propers al lloc. Es veu que el detingut va intentar entregar un rellotge de luxe a un dels acompanyants. En el moment de la seva detenció va intentar entregar un rellotge valorat en 15.000 euros, que quan va ser descobert els funcionaris que estaven actuant van procedir a la seva intervenció i van remetre a l'autoritat judicial competent per si pogués estar relacionat amb algun dels fets delictius que figuren. Per tant, la notícia l'hem sabut ara fa poca estona. La Policia Nacional Espanyola ha detingut a Platja d'Aro un fugitiu de la policia holandesa. Se l'acusava d'haver robat diamants i joies d'alta gamma. Aquesta és l'última hora que us hem explicat al Supermatí. Notícia amb la que tanquem el Supermatí d'avui i amb la que tanquem el Supermatí d'aquesta temporada. Un Supermatí que, com dèiem al principi, hem fet amb esforç, amb ganes i entrega, i tot plegat gràcies a un equip de gent encapçalat per en Dani Cortés, per en Martí Seguer, en Marc Lapés, en Gerard Tascatge, en Josep Lluís Vidal, en Manel Magrinyà, l'Eugènia Güell, en Pedro Ruiz, l'Alba Legide, l'Helena Santín, la Maria Monteis, la Judit Sáez, en Dani Pagès i també l'Albert Aparicio. Tot un equip de gent que seran al vostre costat durant aquest estiu explicant-vos l'actualitat de casa nostra. A mi no em queda res més que donar-vos les gràcies per la confiança i per desitjar-vos a tots plegats que passeu un bon estiu. Si Déu vol, ens tornem a retrobar el mes de setembre aquí, a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. No deixeu de connectar-vos.
Supermatí, amb en Miquel 40.